Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 21 de març del 2026, a aquestes alçades es pot dir, sense por d'equivocar-nos, que la tanda de mobilitzacions dels mestres encetada el mes de febrer i que hi va omplir els carrers de Barcelona s'ha convertit en un èxit. Els factors són múltiples, condicions laborals congelades, ràtios que els obliguen a multiplicar-se, un creixement de població que es nota en el dia a dia de les escoles i l'acord que el govern va signar amb Comissions Obreres i l'UGT que deixava de banda l'USTEC, el sindicat majoritari entre el col·lectiu educatiu. El malestar del professorat ve de lluny, mai està de més recordar les retallades pressupostàries de la dècada passada i corre el risc d'anar-se enquistant. Més enllà dels interessos sindicals, que hi són, seria raonable aprofitar un conflicte essencialment laboral per analitzar l'estat de l'educació al país sense sectarismes i sense caure en la nostàlgia. Tan important és protegir els drets laborals dels mestres com integrar a l'equació el funcionament del sistema educatiu, que no surt precisament ben parat cada vegada que es publiquen els resultats de l'informe PISA. Si el tòpic diu que l'escola s'encarrega de formar els ciutadans de demà, aquesta setmana hem tingut un episodi cortesia d'una visita de Ràdio Flashback al Saló de l'Ensenyament que anticipa un futur inquietant.
Qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
Pedro Sánchez.
L'Indepe.
Collboni. Pedro Sánchez.
No!
De la Generalitat de Catalunya, no d'Espanya.
Joan Pera.
Pedro Sánchez.
De la Generalitat de Catalunya.
Ah, no sé, ese no sé.
Salvador.
Ah, Salvador Dalí.
Artur Mas.
De Catalunya? Hòstia, ni puta idea, eh?
Salvador.
Dalí.
Buah, és que de política catalana no sé.
El president de la Generalitat.
Algo com... Lluís.
Aquesta m'ha pillat malament, sí.
Salvador.
No,
l'he escuchado nunca.
Pues que això vaig molt perduda, eh?
L'Illa, Salvador Illa.
Què ens està dient aquest tall al marge del retrat d'una etapa, l'adolescència, que mai és la més brillant de les nostres vides? Potser a les escoles no tot es fa bé, però és injust posar el focus només en els mestres que prou feina fan amb la vocació i els recursos que tenen per apagar incendis. Desconèixer el nom del president de la Generalitat també és culpa d'uns pares que no fan els deures. L'educació, a risc de sonar més boomer que saber-se les taules de multiplicar, comença a casa. I ja que no ens traurem del damunt les pantalles, no estaria malament fer-les servir per tenir cultura general. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cap de setmana assolellat de primavera. Enric Agut, bon dia.
Bon dia, sí. Un cap de setmana tranquil, de moment, amb sol. Aquesta tarda, alguna nuvolada al Pirineu. I amb un marcat contrast tèrmic, perquè el dia ha començat fred. Ara mateix està glaçant encara algunes poblacions. És el cas d'Alcarràs, de Mussota Zero, Cardona, un grau negatiu, per posar uns exemples. Però de dia la temperatura s'anirà recuperant i les màximes estaran situades entre els 16 i els 20 graus, i estarà bé, sobretot el sol. I demà sí que a la tarda apuntem un canvi de temps a comarques de Girona demà a la tarda de diumenge, però fins aleshores calma. Demà a la tarda, a comarques de Girona, també en algunes de Barcelona, cap al Berguedà, Osona, Mollanès, Jussanès, fins i tot el Vallès Oriental o el Maresme, poden caure alguns ruixats, i també al Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant cap als 1.300-1.400 metres.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Des de fa 10 minuts, quan s'han publicat al BOE, els dos decrets que el govern espanyol va aprovar ahir per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà ja estan en vigor. Va ser un Consell de Ministres extraordinari i accidentat pel xoc entre el PSOE i Sumar. De fet, la reunió va començar amb dues hores de retard perquè els ministres de Yolanda Díaz es van negar a entrar al Consell de Ministres fins que s'incloguessin mesures per protegir els llogaters. La fórmula final va ser salomònica. Es van aprovar, com us diem, dos decrets. Un amb el paquet econòmic principal, el que inclou, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA de la gasolina o dels impostos al gas i l'electricitat, i l'altre amb la congelació de lloguers exigida per Sumar. Tots dos decrets hauran de rebre l'aval del Congrés i ara mateix sembla que només el primer té la majoria garantida. En qualsevol cas, ja està publicat, per tant, si des d'ara aneu a la gasolinera a omplir el dipòsit, us costarà una mica menys que fins fa 10 minuts. Tots els detalls des de Madrid amb Dani Saideaja. Bon dia.
Bon dia.
L'IVA dels combustibles, la llum i el gas baixa del 21 al 10% i també redueixen els seus impostos especials. Segons la Moncloa, omplir el dipòsit del cotxe podria costar uns 30 cèntims menys per litre. Els transportistes, agricultors i els pescadors tindran una bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil per evitar que la pujada de preus arribi a la cistella de la compra. També reforcen els controls a les empreses per evitar abusos, com advertia Pedro Sánchez.
Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes. Y, por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, intenten sacar tajada de esta guerra algunos.
S'hi afegeixen mesures de l'escut social i ajudes a l'autoconsum energètic. En un decret a part, s'aprova la congelació dels lloguers fins a finals de 2027 per exigència de Sumar. Els seus ministres s'han negat a entrar a la reunió del Consell fins que Sánchez ha cedit. Tot i això, tant el president espanyol com el ministre Ernest Urtasun de Sumar han rebaixat la tensió.
Tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos. Lo importante es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros.
El gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y de tomar decisiones en favor de la gente.
Una decisió que permet a Sánchez tirar endavant les mesures antiguerra i a Sumar marcar perfil en habitatge, tot i no tindre els suports necessaris al Congrés.
Aquest doble paquet de mesures, gràcies, Dani, aprovat pel Consell de Ministres, és el tema destacat avui als diaris, comparteix protagonisme amb la vaga de mestres. És el cas de l'Ara, que dona la foto de portada a la vaga, però el titular gran, el pla de xoc pels efectes de la guerra a l'Iran. A l'editorial, aquest diari interpreta que Pedro Sánchez ha acabat optant pel pragmatisme mirant la composició del Congrés. El periódico, mateix format, foto pels docents i titular destacat per les mesures anticrisi, i estructura una mica diferent a La Vanguardia, que també titula amb les rebaixes fiscals a l'energia, però relega la vaga de mestres a un segon pla i opta per una foto gran de Donald Trump amb la seva amenaça de retirar-se de les bases militars espanyoles. Ara en parlarem. Pendents del que passi amb aquests decrets, quan arribin sobretot al Congrés, el PP furga en la ferida entre els socis del govern espanyol. Els populars avancen que votaran contra el decret d'habitatge, cap sorpresa, i si Junts fa el mateix, aquestes mesures cauran, però estudiaran les rebaixes d'impostos que ells també defensaven. Més enllà d'això, el portaveu popular Miguel Tellado ha preferit fixar-se en l'enfrontament PSOE-Sumar.
Hemos visto a qué se han dedicado, a dar vergüenza y a trasladar la imagen de un ejecutivo a palos. Sánchez debería acuñar un nuevo lema, no a la guerra en el Consejo de Ministros.
Aquestes últimes hores el que ha passat és que el tradicional avantatge de preu del gasoil sobre la gasolina s'ha esvaït amb la guerra de l'Iran. El litre de combustible dièsel supera en més de 10 cèntims el de la benzina. I això que el dièsel té menys impostos, que és el que fa que normalment sigui més barat. Però durant la guerra el gasoil s'ha encarit més d'un 30% i s'acosta als 2 euros per litre de mitjana a Catalunya. En canvi, la gasolina ha pujat menys, un 20%. Un dels motius és que mentre que a l'estat espanyol i la Unió Europea hi ha prou refineries que transformen el petroli en gasolina, en el cas del gasoil no es cobreix la demanda i s'ha d'importar. I primer la guerra d'Ucraïna i ara la de l'Iran han dificultat aquestes importacions i les han fet més cares. Jordi Perdiguero, professor d'Economia Aplicada de l'Autònoma.
Tradicionalment el portàvem de Rússia, amb les sancions que va imposar la Unió Europea a partir del 2022, doncs l'importàvem de Xina, l'importàvem probablement també de Rússia, però via tercers països, i Xina ha tallat l'exportació d'aquests productes perquè té ja ells problemes per abastir-se del petroli que venia de l'Orient Mitjà, que és el seu principal proveïdor.
Segons Perdiguero, el gasoil també s'encareix més que la gasolina perquè els seus consumidors, bona part professionals, no redueixen tant el consum malgrat l'escalada de preus. Això dona més marge a les empreses de carburants per a pujar-los. Aquesta situació, que el gasoil sigui més car que la gasolina, ja es va donar durant alguns mesos fa 4 anys després que comencés la invasió russa d'Ucraïna. Avui fa tot just 3 setmanes, el suplement estàvem així. Passen 3 minuts de 8:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Notícia d'ara mateix, i és que, segons informen mitjans iranians, s'han sentit explosions a la capital de l'Iran, a Teheran, i Israel demana als seus ciutadans que busquin el refugi més proper. A Jerusalem s'han sentit sirenes. Han passat tres setmanes ja, el dia passa, com us hem explicat, per les mesures anticrisi, per aquesta nova amenaça de Donald Trump que insinua ara que els Estats Units es podrien retirar de les bases que tenen en països de l'OTAN com Espanya per la seva negativa a donar suport a la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units qualifica de covards els països que es neguen a col·laborar en el desbloqueig d'Hormuz i diu que només intervindrà a l'estret si els seus aliats li demanen. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tan bon punt ha pujat a l'Air Force One en direcció a Miami, on com és rutina passarà el cap de setmana al seu palauet, Donald Trump ha fet una piulada dient que qui s'ha d'amoïnar per assegurar l'estret d'Hormuz són els països que l'utilitzen i que aquest no és el cas dels Estats Units. Ara bé, si els ho demanen, ha dit Trump, els Estats Units ajudaran. D'aquesta manera i en pocs minuts de diferència, el president nord-americà ha passat d'amenaçar els països de l'OTAN que no ajudin a assegurar l'estret d'Hormuz amb la retirada de les tropes dels Estats Units, casos d'Alemanya o Espanya, a dir-los que se n'encarreguin ells mateixos. Aquest és el moment en què Trump ha donat la raó al congressista republicà Lindsey Graham, partidari de desmuntar les bases que l'exèrcit dels Estats Units té a Europa sota el paraigua de l'OTAN.
Crec que l'OTAN ha caigut molt baix. Haurien d'ajudar amb el tema de l'estret, ja que obtenen gran part de l'energia de l'estret d'Hormuz. I si Lindsey Graham va dir això, no oblideu que va ser un gran home de l'OTAN durant un temps. Molts senadors del Congrés estan molt molestos amb el fet que l'OTAN no faci res.
Donald Trump ha reiterat que la guerra està guanyada, que a l'Iran ja no li queden recursos militars i que assegurar l'estret d'Hormuz és una operació de passucat amb oli.
Gràcies, Oriol. Mentrestant, sobre el terreny aquesta matinada, Israel ha bombardejat l'Iran i el Líban i el règim iranià també ha llançat diversos atacs contra Israel i les bases militars nord-americanes a la regió. Els Estats Units han dit que aixecaran de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià bloquejat als petroliers per contenir l'impacte del conflicte en els preus del combustible i l'Iran s'ha mostrat disposat a obrir el pas de vaixells japonesos per l'estret d'Hormuz. Aquestes últimes hores, l'exèrcit d'Israel ha llançat diversos atacs contra els objectius del règim iranià a Teheran i a la ciutat d'Isfahan, al centre del país. Per ara, no hi ha informació sobre les conseqüències d'aquests bombardejos. Per la seva banda, la República Islàmica ha respost amb drons i míssils contra les ciutats israelianes de Tel Aviv i Haifa i també contra objectius militars dels Estats Units a països de la regió com l'Aràbia Saudita i Kuwait. Pel que fa a l'altre front de guerra, al Líban, aquesta matinada Israel també ha atacat posicions de la milícia pro-iraniana Hezbollah al sud de Beirut. Hi ha almenys un mort i dos ferits. En aquest escenari de fallida total de l'ordre mundial, tal com l'havíem entès fins no fa gaire, atenció també a això, perquè el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, reconeix que està cooperant amb la Junta de Pau de Gaza de Donald Trump. Aquesta junta, recordem-ho, és l'organisme internacional que Trump s'ha tret de la màniga com a alternativa a l'ONU. Per participar-hi cal aportar una contribució de 1.000 milions de dòlars i, insistim, el titular és que el secretari general de l'ONU diu que hi està cooperant. En una entrevista exclusiva a Politico, Guterres diu que veu amb bons ulls el pla de Trump per finançar la reconstrucció de la franja desbastada per la guerra d'Israel. Això sí, qualifica la Junta de Pau de Trump com un projecte personal i diu que no és aplicable per gestionar altres crisis com la de l'estret d'Hormuz. Un dia més hem de passar per Cuba, que reconeix que hi podria haver una agressió dels Estats Units contra l'illa. El president Miguel Díaz-Canel ha denunciat la pressió nord-americana per aïllar el seu país i assegura que no es quedarà de braços plegats.
Reconocemos que puede haber una agresión a Cuba y hemos desatado un plan de preparación y es defender al país con la participación y la preparación de todo el pueblo en la defensa.
Precisament Cuba està rebent aquesta setmana ajuda humanitària per mar i per aire en una de les mobilitzacions internacionals més grans dels últims anys. L'objectiu és ajudar a pal·liar la greu crisi energètica i de subministraments que viu l'illa amb el bloqueig dels Estats Units. Neus Aldeguer, bon dia.
Bon dia. El comboi Nostra Amèrica, impulsat per la Internacional Progressista, ja ha enviat activistes i delegats de diversos països a l'Havana amb 5 tones de material humanitari. Entre els participants hi ha representants polítics i activistes de tota Europa, entre ells l'eurodiputada francesa Emma Fogó, que es troba ara mateix a l'Havana amb el comboi europeu. En declaracions a Catalunya Ràdio, denuncia la situació crítica de l'illa.
La situació, elle est très difficile, c'est terrible.
La situació és molt difícil, és terrible per als cubans, que estan acostumats a ser resilients i resistents. Però ara la intensitat és molt més gran. Fa 3 mesos que no hi arriba ni una gota de petroli i això afecta tots els sectors de la vida. Les carreteres estan cada vegada més desertes.
Donald Trump ha expressat la voluntat de prendre Cuba després de 3 mesos de bloqueig i d'haver tallat la via de subministrament amb Venezuela, el seu principal proveïdor de petroli. Fa una setmana el govern cubà va admetre que està negociant amb els Estats Units per buscar solucions a l'asfíxia econòmica i energètica de l'illa.
Pràcticament un quart de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El govern insisteix que no renegociarà l'acord d'educació signat amb Comissions Obreres i la UGT, sindicats minoritaris del sector, que representen aproximadament el 20% dels docents. En una entrevista que avui publica el diari Ara, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, és així de taxatiu després d'una setmana de mobilitzacions dels docents que va culminar ahir amb una vaga massiva.
Vam sortir tots a manifestar-nos, però què fem? No ens posem d'acord? El govern ha fet un acord amb les Comissions Obreres i amb la UGT, està disposat a escoltar tothom, a parlar amb tothom, però l'acord és el que tenim damunt de la taula i sobre aquest acord doncs podrem parlar.
Això, com diem, després que els sindicats majoritaris de l'ensenyament, USTEC i professors de secundària, juntament amb la CGT i la Intersindical, fessin sortir ahir més de 30.000 persones als carrers de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra que supera, segons el mateix càlcul policial, la manifestació de l'11 de febrer, prèvia a l'acord de la Generalitat amb Comissions Obreres i la UGT, quan, per tant, aquests sindicats encara cridaven a la vaga. El govern admet que ahir gairebé la meitat dels docents van secundar la vaga, un seguiment que pels sindicats va fregar el 90%. En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, advertia que hi pot haver més vagues i fins i tot una aturada general de tot el sector públic si el govern no torna a la taula de negociacions. Això podria arribar a comprometre el final del curs i la selectivitat.
Seria molt positiu plantejar una vaga general, no?, aglutinant en tots els serveis públics, perquè realment pateixen una mancança pressupostària i d'inversió molt endèmica. El que això suposaria és que volem decidir el país que volem tenir i que la ciutadania necessita, reforçant aquests serveis públics i reforçant doncs, tots els serveis essencials.
Ahir també van fer vaga els metges, en aquest cas amb un seguiment molt inferior, per reclamar millores salarials i la fi de les guàrdies de 24 hores. Avui al suplement, Iñaki Urdangarín, una de les estrelles del Dream Team del Barça d'handbol, l'exgendre del rei emèrit d'Espanya i l'home condemnat a més de 5 anys de presó després de l'esclat del cas Nos. En algun moment tu t'has considerat un delinqüent?
No, mai. O sigui, mai a la meva vida. Vull dir, no, en cap etapa de la meva vida he volgut delinquir, he tingut la intenció de delinquir, he fet les coses el millor que he pogut. Està clar que hi ha coses que potser les podria haver fet millor i si corresponia una reparació administrativa, econòmica, doncs cap problema de fer-ho, però mai el que va passar mai jo crec que es correspon amb el que realment va passar. Jo crec que és desproporcionada el que vaig viure. Jo crec que vaig ser un esglau molt fàcil d'atacar o d'atacar sabent que això feia mal a la monarquia, no?
El Tribunal Suprem va condemnar Iñaki Urdangarín a 5 anys, 10 mesos de presó per diversos delictes de corrupció i delictes fiscals. La sentència diu que va fer servir la seva posició de privilegi dins la família reial per pressionar càrrecs públics i obtenir contractes i beneficis amb l'Institut Nos. Urdangarín continua pensant que va ser una sentència injusta i diu que té la consciència molt tranquil·la. I sobre la seva relació amb el seu exsogre, el rei emèrit...
Jo crec que quan va començar la seva investigació vaig pensar que potser s'estava adonant de lo que vaig viure jo. I no li desitjo a ningú, eh? Vull dir, no creguis que tenia una satisfacció, ni molt menys, al contrari. I potser quan ell va viure la seva investigació, jo potser que s'adonava del que potser ens havia tocat tant a mi com a doña Cristina, que també va viure tot això amb mi.
I que potser ell no era la persona més indicada per dir que la justícia no és igual per tothom.
Suposo que s'ha adonat d'això.
Continua sent monàrquic?
Jo em vaig enamorar d'una persona que era extraordinària. Monàrquica o no monàrquica, no tinc que dir.
Aquesta és una entrevista amb Iñaki Urdangarín que hem enregistrat al suplement aquesta setmana, aquest dijous, al Palau Blaugrana, escenari poc neutral. És el lloc on Urdangarín es va fer gran com a jugador d'handbol i on encara llueix, malgrat la polèmica, la samarreta retirada amb el número 7 d'Urdangarín que tant Josep Maria Bartomeu com Joan Laporta, els dos presidents, els va tocar defensar, mantenir la samarreta penjada. Després de passar 1.000 dies a la presó de Brieva, a Àvila, Urdangarín s'ha format en coaching per assessorar esportistes d'elit que arriben al final de la seva carrera. A les 11 sentirem l'entrevista sencera al suplement i a partir de les 9, a la tertúlia, comentarem alguns d'aquests avançaments amb l'advocat penalista Carles Monguilot i els periodistes Oriol Marc i Núria Orriols. Un jove de 17 anys està ingressat en estat greu a un hospital de Manresa infectat per tètanus. Segons ha avançat el diari El País, es tracta d'una menor que no estava vacunat perquè la família rebutja les vacunes. És el primer cas de tètanus a Catalunya des de l'any 2013. El noi va caure fa un parell de setmanes, va ser atès d'una fractura i diverses ferides. Fa pocs dies va començar a tenir espasmes i rigidesa, símptomes característics del tètanus, i va començar a rebre tractament a l'hospital on continua ingressat a l'UCI. El tètanus és una malaltia infecciosa molt greu, causada per un bacteri que es pot trobar a terra o als objectes rovellats. La vacuna està inclosa al calendari vacunal infantil i s'administra en 3 dosis, als 2, 4 i 11 mesos, i posteriorment també es posen dosis de reforç en aquest cas quan l'infant té 6 anys i un altre a l'adolescència. També es recomana una nova dosi de record als 65 anys. Doncs bé, Anglaterra continua creixent la xifra de persones infectades, en aquest cas pel brot de meningitis a la Universitat de Kent. 2 estudiants han mort i ja hi ha 29 persones contagiades. Catalunya Ràdio ha visitat el campus d'aquesta universitat per parlar amb els estudiants que han rebut la primera dosi de la vacuna. Canterbury, Quim Olivares.
Per tercer dia consecutiu s'han format llarguíssimes cues d'estudiants i personal de la Universitat de Kent que han hagut d'esperar entre 3 o 4 hores per rebre la vacuna contra la meningitis B. Aquí han tornat les mascaretes, la distància social i altres hàbits de la pandèmia de la Covid. Sentim la Nika, un dels estudiants que feia cua.
Tinc por, evidentment, pels meus amics, per les persones que s'han vist afectades, però només espero que tothom estigui bé.
Ningú no sap amb certesa quan s'arribarà al final de la crisi. Sentim Martin Michaelis, professor de Medicina Molecular de la Universitat de Kent, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ningú ho sap, perquè el temps d'incubació és relativament llarg i pot haver algun cas tardà.
Aquest viròleg assegura que és molt difícil que el brot s'escampi per tot el Regne Unit, però tot i això, moltes farmàcies d'arreu del país s'han vist inundades per la petició de comprar la vacuna contra la meningitis B.
De tornada a Catalunya, 2 mesos després de l'accident de tren a Gelida, en què va morir un maquinista, el caos a Rodalies encara és el pa de cada dia per molts usuaris. Segons Adif, encara hi ha més de 200 punts amb limitacions temporals de velocitat que afecten tota la xarxa ferroviària, i a dia d'avui algunes de les línies no han restablert completament el servei. El 21 de gener, l'endemà de l'accident de Gelida, cap tren de Rodalies va circular a Catalunya.
A Ribollà, les pantalles parades i el senyor de seguretat, xato. Que avui no hi ha trens, eh?
M'acabo de trobar amb aquest xafarratxo de combat que anirà drets en tot Catalunya. Tercer mundista.
Després de setmanes d'incertesa i retards, Renfe va informar que la normalitat del servei no es recuperarà previsiblement fins a l'abril i se n'ha acordat la gratuïtat com a mínim fins al proper 31 de març. 2 anuncis que serveixen de poc consol als usuaris, per exemple, els de la línia R3, on el servei només s'ha reobert entre la Garriga i Ripoll, o la línia R4, amb servei alternatiu per carretera entre Manresa i Terrassa. A les limitacions de velocitat que afecten totes les línies s'hi afegeixen també altres incidències, com el cas de les obres del túnel del Garraf, en aquest cas amb afectacions a les línies R2 Sud i als regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Mentrestant, operatius de DIF continuen treballant sobre el terreny per reparar la infraestructura amb una inversió que ja supera els 110 milions d'euros, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Tot fa pensar que la normalitat del servei s'endarrerirà encara una mica més. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga el Parlament a exhibir la bandera d'Espanya a l'exterior de l'edifici de manera, diu, immediata i permanent. Fins ara la bandera espanyola només onejava a la façana els dies de ple. Després d'aquesta resolució, fruit d'un recurs de l'entitat espanyolista Impulso Ciudadano, el Tribunal exigeix que la bandera hi onegi cada dia. D'altra banda, el TSJC ha desestimat la petició d'obligar a posar la bandera a totes les dependències interiors de la cambra. Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui la cultura i la música ve marcada per aquest concert. Així ha sonat aquesta nit Bad Gyal al Palau Sant Jordi de Barcelona. La maresmenca ha donat el tret de sortida a la gira de presentació del seu nou disc, Mascara Tour, amb el primer dels 3 concerts a la ciutat que han convertit el pavelló en una gran pista de ball a cop de reggaeton i ritmes caribenys. Marc Ruiz.
Ha aparegut a l'escenari contra llum, sota un llum d'aranya, amb un aspecte gairebé gòtic, que s'ha anat transformant en barcellesc, només amb la il·luminació i uns escassos detalls escènics. L'escenari sembla un sofà en forma de mitja lluna i al centre una taula de vidre aguantada per una escultura platejada d'una dona que recorda vagament el Moloco Bar de la Taronja Mecànica de Kubrick. Sempre al centre, vestida d'un vermell rosat que contrasta amb el blanc del fons i el negre del cos de ball, per acabar el concert de blanc. l'element més lluminós dalt de l'escenari, una estètica pensada al mil·límetre. Un coro ja tan pop que podria formar part de la discografia de J-Lo ha fet arrencar el concert i els crits del públic. Cada gest, cada canvi de llum despertava la bogeria. Mascara també és de les que funcionen. Un mig temps que sona més bé en directe que no pas al disc, potser per l'energia del públic. Uns fans que bramen amb Dame i Te daré, dos èxits instantanis del nou àlbum, i criden d'eufòria amb els primers compassos de Tic Tac, crits que s'han multiplicat quan ha sortit Ocho Belial a l'escenari. També hi ha hagut espai per als clàssics com Blin Blin, Flow 2000, Chulo o Zorra, que ha estat cantadíssima. I és que el Bafarello ha fet una marató de dansa amb 36 cançons que ha acabat amb la imprescindible Fiebre. Bad Gyal actua 3 dies seguits al Sant Jordi i les 51.000 entrades posades a la venda estan totes exaurides. Como yo me pongo más cara, cara.
Putrum, putrum. Els diaris avui també van plens d'aquest primer concert de Bad Gyal al Sant Jordi. El periòdic El Jordi Bianchotto parla d'un artista amb bucle, amb luxe i amb monotema, Marta Ferrer.
Parla d'una dona que ara, amb 29 anys, continua cantant universos lírics com ara Kim en el llit, la mida de l'arma, entre cometes, i la rotació d'aventures que registra la seva alcova. Però es pregunta, és imaginable una Bad Gyal que maduri? Com se'n surt? Ell mateix es contesta, diu, bé, ara per ara no sembla que li calgui donar-hi més voltes perquè ha presentat un nou àlbum en una versió pretesament més luxosa, més ambiciosa i més diva. Un concert en què el públic va premiar, diu, la seva projecció de tipadura i la reconversió del seu moviment de natges en una afirmació feminista i, en definitiva, on va ser la Bad Gyal de sempre, escriu, la vedette del Molino, transportada a l'estètica urbana, només que una mica menys fosca, amb menys carrer underground i més passarel·la i brillantós.
Avui, segon concert de Bad Gyal al Sant Jordi i demà, tercer concert, per tant, tres nits consecutives per una de les divas catalanes amb més efervescència. Aquest cap de setmana arrenca una nova edició del Cap Butaca Buida, és la iniciativa que vol omplir amb 90.000 butaques als teatres de tot el país, tot plegat per visibilitzar la importància de les arts escèniques. Marta Vives.
En aquesta tercera edició s'hi han sumat unes 250 sales de Catalunya, el País Valencià i Mallorca, però també d'Andorra, l'Alguer i Buenos Aires. A més dels teatres, enguany s'hi han adherit una quarantena d'ateneus i centres cívics. L'oferta és àmplia i variada. 288 muntatges que es podran veure avui en 324 funcions diferents. Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA, parla d'un bon ritme en la venda d'entrades.
En aquesta tercera edició del Cap Butaca Buida, el comportament de la venda és bona, estem en les ratis de l'any passat i si tenim més entrades disponibles vol dir que també s'estan venent més entrades. Ara queda aquest impuls final, hi ha teatres plens, però encara hi ha butaques per poder omplir. Per tant, ànim i Cap Butaca Buida.
L'any passat la iniciativa va aconseguir una ocupació del 89% amb 71.400 espectadors omplint les platees. Enguany s'espera batre tots els rècords.
Bona!
I del teatre al cine, això és Balandrau. El cine català torna a estar d'enhorabona perquè aquesta pel·lícula, Balandrau, ben salvatge, de Fernando Trullol, supera els 150.000 espectadors i el 1 milió d'euros de recaptació en menys de 4 setmanes. És el primer èxit comercial de l'any del cine català. Un dels protagonistes, el Marc Martínez, ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que tant el director com ell estan molt satisfets per la bona rebuda del film.
Tot l'equip, començant pel director, que l'altre dia vaig estar parlant amb ell, dic, què fer, com ho portes? I diu, és que no ho assimilo, no me'n sé a venir, perquè realment ho ha fet amb tant d'amor i amb tanta dedicació que deu estar molt feliç.
Recordem que la pel·lícula narra la tragèdia d'un grup d'excursionistes que van quedar atrapats al Pirineu en una de les pitjors tempestes de neu que recorden a Catalunya l'any 2000.
Volant per l'aire com nedant pel fons del mar.
Això que sentim és la versió familiar del Pony Pissador, que presenta aquest cap de setmana el seu nou espectacle infantil, Batú a l'olla, una funció que combina música, folk, humor i participació del públic amb dues actuacions que es faran aquest dissabte i diumenge al migdia al Teatre Poliorama de Barcelona. La proposta pretén acostar la música tradicional, tant a petits com a grans. Ho ha explicat aquest programa el Ramon Anglada, guitarrista, acordió i veu del grup.
Com el que passa amb Astèrix i Obèlix, que són dibuixos que a priori són per nens, però que quan els veus com a adults o quan llegeixes els còmics com a adult, veus que hi ha capes d'humor en el guió que de peque no entenies, doncs una mica el mateix.
Després de Barcelona, el Pony Menut, el Pony Pissador, actuaran a Reus, a Girona, a Cornellà de Llobregat. A més, durant la gira d'estiu trepitjaran els festivals de Noruega, Bèlgica, Alemanya i també Anglaterra. Avui Sant Miquel del Fai torna a obrir després del tancament pel manteniment de la cinglera. A partir d'ara hi haurà visites diàries amb reserva prèvia i també per escoles de tot Catalunya. Fins ara les activitats s'havien fet només amb escoles del voltant, però l'ampliació horària permetrà nous projectes. Ho explica Lluís Martínez, director de Sant Miquel del Fai.
Faran la visita guiada a les escoles aplicant les activitats que tenim dissenyades específicament per cada cicle educatiu.
L'espai està enclavat als cingles de Bertí i durant uns mesos es tanca per fer-ne el manteniment i mitigar el risc de despreniments. L'any passat hi va haver 3 despreniments. I avui una de les xarxes socials per excel·lència està d'aniversari. L'antigament coneguda com a Twitter, ara X, fa 20 anys, 20 anys de Twitter, eh? Justament avui, fa 2 dècades, que Jackie Dorsey va crear la xarxa que originalment va néixer com un acompanyament d'una eina de podcast i va escriure-hi la primera publicació de la seva història que deia «Estic muntant el meu Twitter, 9:15 del matí». En aquests 20 anys la xarxa ha evolucionat fins a convertir-se en una de les més utilitzades a tot el món i ha servit per deixar constància d'alguns dels moments més importants de la història recent. Sense anar més lluny, Barack Obama la va fer servir per declarar públicament per primera vegada la seva victòria en les eleccions presidencials dels Estats Units l'any 2012 i també va ser la plataforma que va concentrar gran part de les denúncies del moviment MeToo. Aquests últims anys Twitter ha evolucionat tant que fins i tot ha canviat de nom. Ara és X arran de la compra que en va fer l'any 2022 al magnat Elon Musk. Des d'aleshores, Musk ha incorporat diversos canvis rellevants que han capgirat l'ús de la xarxa social, entre d'altres, el seu algoritme. Jornada de dol per molts cowboys, també catalans. Ha mort als 86 anys una icona que semblava immortal, és l'actor Chuck Norris. Així ho ha comunicat la seva família en una publicació a les xarxes després que Norris passés un dia ingressat a l'hospital a causa d'una emergència mèdica. L'estrella d'acció per excel·lència dels 80 va començar la seva carrera com a expert en arts marcials. De fet, era cinturó negre de diverses disciplines com el karate i el judo. A Hollywood va ser entrenador de diverses personalitats abans de fer el gran salt, en aquest cas amb la pel·lícula Brigada de Demolició, un paper breu que el va catapultar cap a una carrera plena d'èxits a la petita i a la gran pantalla, com la coneguda sèrie Walker, Texas Ranger. You want to do it the easy way or the hard way? Força Delta.
You know you were trying the wrong techniques against these skinheads. No offense, guys.
Who the fuck are you?
But an elbow.
Aquests últims anys també va fer carrera amb els Mercenaris. I heard another rumor. Aquesta extensa carrera com a heroi d'acció del cine i de televisió el va dur a guanyar-se la reputació a internet com a indestructible, sobretot arran de Chuck Norris Facts, un compte a les xarxes que feia broma sobre la seva força i la seva proesa física. De fet, aquestes últimes hores, les xarxes s'han omplert de mostres de condol cap a Norris amb un mateix format, amb missatges com Chuck Norris no ha mort, sinó que ha derrotat la vida. Fora de les pantalles, Norris s'havia declarat públicament com a conservador i religiós i els últims anys havia donat suport als governs de Donald Trump i de Benjamin Netanyahu. De fet, el president dels Estats Units ha compartit un missatge lamentant la seva mort, dient que valia més no enfadar-se amb ell i que era un gran seguidor i un gran home. Entre els companys de professió que han lamentat la seva mort, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, que ha escrit «Era una gran americà, en tots els sentits, un gran home amb qui m'ho vaig passar de conya treballant». Aquesta nit a TV3 hi ha passat això, 9a gala d'Eufòria, que ha posat el concurs de cap per avall amb una nova dinàmica, i és que per primera vegada han estat els concursants els que han votat a favor o en contra dels seus companys i ho han fet sobre actuacions com aquesta que sentim, la Monique, que ha versionat el clàssic One Way or Another de Blondie, i també una altra diva. Amb aquesta cançó de Dana Internacional que ha interpretat la Daniela en una gala on hi ha hagut temps també per cançons de desamor. Amb El fin del mundo, de Lala Love, de la mà de Lluís Oliveres, i també ho ha rematat tot plegat l'Aina Machuca. Amb aquesta cançó del Miqui Núñez i de Saxeni, Televisió, que ha fet ballar fins i tot la cabina de realitzadors del programa. Divendres que ve, nova gala d'Eufòria. Recordeu que podeu recuperar el programa sempre que us vingui de gust a través de la plataforma 3Cat. Les bones actuacions de Joan Garcia amb el Barça han valgut que el porter català la convocatòria per primera vegada amb la selecció espanyola. S'acosta al Mundial i Joan Garcia té tots els números per anar-hi. Pausa i els esports.
El suplement, amb Roger Escapa. A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la baguette Natur de 250 grams, sense additius i elaborada amb farines certificades i sostenibles, ara a 84 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Pati, hola. Ei, no ha de venir aquesta tarda la teva germana a prendre un coffee? És que sóc al súper del Corte Inglés i tenen marcilla en gra o les capses de 20 càpsules amb la segona unitat a meitat de preu. I de pas, agafo torradetes de Santa Teresa, que les del seu obrador, ja saps que bones que són, oi que sí?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Oriol Mitjà, Núria Marín i Ferran Monegal a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Endavant o davant? I jo conduir. Posaré benzina a la gasolinera Carrefour.
A Carrefour? I això?
Perquè acumulo un 10% al xec estalvi per ser soci del Club Carrefour. El meu 8% habitual, més un 2% addicional.
Un 10%? Si em poso 50 euros, n'acumulo 5. Tens l'oferta fins al 8 d'abril.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus llegó. La revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, flu, la revolución la de Ocasión Plus.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Sense fronteres.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, la Catalunya Nord alça la veu. Què està fent?
Treballem i cantem. És un nostre garós que canti a cada partit dels arcs catalans.
Perquè, malgrat tot, la Catalunya Nord existeix i resisteix.
Jo és pas un català formatiu, és un pas anat a escoles per aprendre el català no. I és un estat amb els vells, perquè ells parlaven tot el dia en català.
El rugby, més que un club, també a la Catalunya Nord.
Sense fronteres, la llengua en tots els accents. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Entrem en les últimes 10 jornades de Lliga de Futbol de Primera. El Barça juga demà al Camp Nou contra el Rayo a les 2. Per tant, demà, quan acabi el suplement a la 1 del migdia, comença la TDT del Torquemada i companyia. Abans del Madrid Atlètic de Madrid, que també juga demà, avui és el torn de l'Espanyol, que busca trencar la mala ratxa i el Girona confirmar la seva millora. Albert Benet.
En dos partits que podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio, a un quart de 5 Espanyol Getafe i a dos quarts de 7 Osasuna Girona. L'Espanyol que entrena Manolo González en cadena, recordeu, 11 jornades sense guanyar i buscarà avui la primera victòria d'aquest 2026.
Més pressió que el dia de les Palmes de l'any passat no crec que tinguem. Dels dos anys que porto aquí és el dia que he vist més patir a l'equip i més fotut. A partir d'aquí jo crec que l'equip els veig entrenats, sé com estan ells i l'equip sortirà demà a donar-ho tot com fa sempre.
Manolo González té les baixes de Piquel, sancionat, i de Calero i Antonio Roca, lesionats. L'Espanyol és vuitè i té el Getafe a 2 punts, 9è.
I de seguida que s'acabi l'Espanyol Getafe comença l'Osasuna Girona.
Amb l'equip gironí 12è, amb 34 punts, cada vegada més a prop dels 42 que garanteixen la permanència. Michel Sánchez, el tècnic.
Quan arribem a aquesta xifra podem parlar d'altres coses, de renovacions, d'Europa, però fins a arribar als 42, aquesta és la xifra màgica que pensem que es donarà més tranquil·litat i més seguretat que el club continuarà creixent.
Per al partit d'avui, Mitchell recupera Lemar i Vitor Reis, Estuani i Brian Hill són baixa per lesió. El Villarreal se situa provisionalment tercer al davant de l'Atlètic de Madrid després de guanyar ahir per 3-1 la Real Societat.
El nom de Joan García marca l'actualitat del Barça abans del partit de demà contra el Rayo al Camp Nou, el porter convocat per primera vegada per la selecció espanyola absoluta, pels amistosos de finals de mes contra Sèrbia i Egipte.
És una convocatòria que costa Joan García al Mundial. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat aquesta vegada 4 porters, tot i la novetat de Joan García, s'hi mantenen també els habituals, Unai Simón, David Raya i Àlex Remiro.
John García es de los mejores porteros que hay en el mundo. Puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos. Ahora, que no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4. A día de hoy, sí.
Els amistosos es jugaran els dies 27 i 31, el de Sèrbia a Villarreal i el d'Egipte a Cornellà al Prat. Recordem que el Mundial comença d'aquí menys de 3 mesos.
Ernesto Valverde ha anunciat que deixa de ser l'entrenador de l'Atlètic de Club de Bilbao quan s'acabi aquesta temporada.
Acaba contracte i no el renovarà, així ho va fer públic ell mateix a través d'un vídeo a les xarxes.
Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión, bueno, que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club. Nos quedan 10 partidos de liga importantes, queremos conseguir nuestros objetivos en los que tenemos mucho que ganar.
L'exentrenador del Barça ha viscut 3 etapes com a entrenador de l'Atlètic Club. És el tècnic amb més partits de la història de l'equip basc. Aquesta temporada arriba als 500 partits.
Encara en futbol, a la Lliga F, 23ª jornada, últimes 8 jornades. Avui es juguen els partits Madrid Club de Futbol Espanyol a les 12 del migdia en directe per TV3 i Barça Atlètic Club de Bilbao a les 7.
L'equip blanquiblau, l'Espanyol, és 11è i el seu rival és 9è amb 6 punts més. El Barça, per la seva banda, defensa el seu clar liderat contra un Atlètic Club que és 8è.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Venus destaca molt, molt brillant sobre l'horitzó oest a primera hora del vespre i, a més, avui formarà una parella molt bonica amb una finíssima lluna creixent. I a Júpiter el continuarem veient molt alt i potent en el firmament durant tota la nit.
A quina hora ha sortit el sol avui a 7 cases, al Ripollès?
A les 6:53.
I a quina hora es pondrà?
A les 19:03.
Una abraçada, Joan Anton.
Per tu també.
Temperatura a 7 cases a aquesta hora, Enric Agut.
Hola, bon dia. Doncs mira, al voltant dels 0 graus està fent fred a moltes poblacions. De fet, el dia ha començat amb valors negatius a bastantes comarques, no només al Pirineu, també cap al Penedès, al centre del país, al Bages. Bé, moltes poblacions amb valors al voltant dels 0, menys 1 graus, i en alguns indrets s'ha hagut de tirar mà del rascador per treure el glaç que hi havia, doncs, en les vidres dels cotxes. A Riudarenes, per exemple, 1 sota 0, també Oliola 2 negatius, 1 sota 0, però el dia canviarà molt, perquè la temperatura començarà a enfilar-se i avui s'esperen màximes al voltant dels 17, 18, 19 graus a força poblacions. Figueres pot arribar als 19 o als 20, també es pot arribar als 17 a Igualada o Lleida als 18, com també Tortosa, 18, 19 graus. Dia de sol, pocs núvols, a la tarda alguna nuvolada al Pirineu, primer dia sencer de la primavera astronòmica molt tranquil, però això demà a la tarda es torçarà perquè arribarà aire fred en alçada i demà a la tarda sí que podrien tenir ruixats a comarques de Girona, també alguns al Berguedà, Osona, després avançar cap al Mollanès, Lluçanès i fins i tot arribar al Vallès Oriental o al Maresme, amb una cota de neu demà de 1.400 metres. Temps de primavera, de contrastos, i és el que toca.
Fantàstic, Enric. Una abraçada. Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Déu-n'hi-do el rebombori pels 2 minuts en què vas explicar que un mosquit t'havia picat el cul i...
Jo no vaig dir que m'havia picat.
És veritat, això és veritat, perdona.
Això és la teva ment podrida.
Has esbrinat què vas agafar?
O sigui, sabem que és un mosquit, però encara no li hem posat nom, però vaja, la cosa està entre el dengue i el chikungunya, que m'ha costat la vida recordar-me d'aquest chikungunya.
És que jo tinc fòbia social, la gent m'agobia. Sí, mira,
fòbia social.
Sí, sí, jo les multituds no em sento gaire a gust.
L'has intentat superar, aquesta fòbia social, o simplement has après?
Sí. Però, és clar, jo visc amb un gat. Aleshores, un gat i l'absència de gent és la cosa més antisocial que existeix.
El pequeño Nicolás...
Com a assessor polític, em sembla que també està.
Clar, evidentment, que si no? Bueno, que a més, se li ha de reconèixer un mèrit que una persona sense tindre cap talent va arribar on va arribar el pequeño Nicolás sense que ningú li pareix que és estrany, no? Vull dir que al final Torrente té moltes coses que pareixen com increïbles, però en realitat són molt realistes.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 21 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Iñaki Urdangarín.
Jo crec que com va començar la seva investigació...
L'excunyat del rei Felip VI i exgendre de l'emèrit Joan Carles sosté en una entrevista al suplement que mai va voler delinquir i que potser Joan Carles el va començar a entendre quan Hisenda el va començar a investigar també a ell.
Albert Dalmau.
Vam sortir tots a manifestar-nos, però...
En una entrevista al diari Ara, el conseller de la presidència descarta d'altra vegada renegociar amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT després de la massiva vaga d'ahir, precisament en contra d'aquest acord.
Batguiel.
La cantant de Vilassar de Mar al Maresme va començar ahir a la nit al Palau Sant Jordi de Barcelona la gira de presentació del seu nou disc Màscara Tour. El concert va incloure temes com nous, com el mateix Màscara, Te Daré, Gatites, Muñeca o Perro. Uh-huh. També clàssics com Zorra o Xulo.
I tant que clàssics. Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 2.
Són les bases militars que els Estats Units fan servir a Espanya. Morón i Rota, Donald Trump ha amenaçat de retirar-se'n per la falta de col·laboració de la guerra a l'Iran.
60.
Són els dies que fa de l'accident mortal a Gelida, detonant de l'últim gran caos a Rodalies. El servei encara no ha recuperat la normalitat, entesa, això, normalitat, com el funcionament que hi havia abans d'aquest accident.
17.
Són les hores de primavera que portem. D'aquí 9 segons farà 17 hores que estem en primavera astronòmica. Va començar ahir quan passava un minut de 3:45 de la tarda. Per tant, aquest, Roger, és el primer suplement de primavera d'aquesta temporada.
Meravellós. Aquestes tres xifres i aquestes noms provis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. Un mateix 21 de març, però en aquest cas de l'any 1996, avui fa 30 anys, l'aleshores president del PP, José María Aznar, va concedir una entrevista a TV3 on va confessar la seva estima pel català.
La lengua catalana és una de les expressions més completes, més perfectes que jo conozco des del punt de vista de lo que puede ser el lenguaje y de los, desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también.
Aznar va reconèixer que parlava català en cercles molt reduïts, tot i que mai va arribar a pronunciar literalment allò de en la intimidad. Estimava el català tan íntimament que uns anys després el PP es va dedicar a recollir firmes contra l'Estatut que blindava el català com a llengua oficial de Catalunya. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des del carrer Gènova de Madrid, des d'un curs de català a l'Escola Oficial d'Idiomes, o des de la intimitat del lavabo de casa on us afaiteu el bigoti com Aznar només per veure com us queda.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, als diaris La Vanguardia, Susana Cuadrado, escriu sobre el mal estat de salut del sistema educatiu català i intenta respondre què hi ha rere el malestar docent que ahir va inundar el centre de Barcelona.
I ho analitza tot plegat a partir d'aquest vídeo tan viral del Saló de l'Ensenyament de joves doncs, que no saben qui és el president de la Generalitat, tampoc Salvador Dalí ni Salvador Espriu. No és una anècdota, diu, és el símptoma de la gravetat de la situació, de l'abans de la merdificació de l'educació, un patró reconeixible a les xarxes socials. El malestar docent i la crisi educativa global transcendeix la qüestió salarial i tot plegat va sobre una inclusió que no funciona, una diversitat difícil de gestionar, ràtios altes, pèrdua d'autonomia docent i vaivens legislatius sense sentit. I apunta diversos responsables. En primer lloc, la gestió política de l'ensenyament, però també una part del professorat que s'ha oblidat de la transmissió de coneixements i també dels pares que han anat rebaixant l'exigència acadèmica. D'això de passar de curs amb suspensos, acaba Cuadrado, ja en parlarem un altre dia.
Isabel García Pagán, també a La Vanguardia, diu la seva sobre la retirada dels pressupostos. Analitza en quin punt queda la relació entre Esquerra i el PSC.
Sí, perquè aquesta setmana s'ha evidenciat la dependència del govern d'Illa dels interessos del PSOE i també d'Esquerra. Els de Junqueras, que han trobat l'oportunitat de deixar de ser els pagafantes del Parlament, volen el rol de partit central de Catalunya i els pressupostos són una oportunitat per equiparar-se al PSC com a centre-esquerra responsable. En tot cas, tots dos partits han guanyat uns mesos, sabent, això sí, que estan condemnats a entendre's. Pagán fa retrospectiva, mira enrere també a la primera vegada que es van tombar uns pressupostos. Va ser l'any 2016, els de Junts, en aquell moment, amb l'esmena a la totalitat de la CUP. Doncs bé, a aquell moment, Eulàlia Reguant va dir que el pacte entre les dues forces independentistes havia mutat, i això és exactament el que ha fet el pacte entre Esquerra i el PSC, mutar. Això sí, amb un taló de fons, la reaparició del fantasma de Puigdemont i el seu possible retorn.
El diari ara es pregunten per què els joves ja no surten tant de festa. Ho fa, ho argumenten amb una dada, diu que un de cada quatre joves nascuts entre el 1965 i el 1980, quan era jove sortia de festa, ara aquesta xifra s'ha reduït fins al 12%.
Sí, segons l'enquesta Jove 2023, hi ha dos motius que ho expliquen tot plegat, l'encariment de l'oci nocturn i també la pandèmia. D'una banda, durant la pandèmia, segons els experts consultats per l'Ara, tot aquest jovent d'entre 18 i 25 anys va perdre una part important de l'etapa de socialitzar amb persones diferents, que és el que, bàsicament, es fa a l'oci nocturn. S'ha perdut, d'alguna manera, un procés d'autoaprenentatge en espais col·lectius i ara, doncs, aquests joves no se senten tan segurs a les discoteques. Aquest n'és un de motiu. L'altre és el preu de l'oci nocturn, perquè una entrada que abans costava 10 o 12 euros, avui arriba als 25 euros, sobretot en discoteques grans. I els més joves, doncs, efectivament, no s'ho poden permetre. Tot això no vol dir, però, que els joves no surtin tanta festa o no beguin tant. Simplement el model d'oci també ha mutat i ara, per exemple, molts joves prefereixen les festes a casa, que és un entorn on se senten molt més segurs.
Milers de nord-americans s'han enamorat d'una noia alineada amb el moviment MAGA que s'ha fet viral a les xarxes, però que està feta amb intel·ligència artificial. Avui ho explica el Washington Post, Albert Postils.
Es tracta d'un muntatge viral d'una noia militar que compleix tots els cànons de bellesa i que es diu Jessica Foster. Al seu perfil es poden veure fotos d'ella al costat de Donald Trump, de la primera dama Melania Trump, de Zelensky, de Putin o fins i tot de Leo Messi. Es tracta d'una estratègia que posa de manifest una nova tendència de captació en línia, i és que molts comptes alineats amb l'extrema dreta busquen difondre patriotisme amb pornografia subtil i utilitzen dones falses i imatges aparentment convincents per atraure usuaris, monetitzar el seu interès i obtenir rèdits polítics. Són comptes que mostren dones generades amb intel·ligència artificial fent-se passar per soldats, camioneres i policies partidàries de Trump que han aconseguit molta visibilitat en plataformes com Instagram, TikTok i X.
Diaris esportius. La portada de l'Esport presumeix del planter del Barça.
Un planter de 650 milions, titula, i en imatge apareixen Casado, Valde, Cubarsí, Fermín o la Minya Mal, entre d'altres. De fet, només el de Rocafonda, amb 200 milions de valoració segons Transfer Market, ja supera tots els jugadors del planter del Real Madrid. A Mundo Deportivo celebren que Luis de la Fuente hagi seleccionat el porter del Barça, Joan García Internacional, una portada similar a la de l'As. Joan García puja al Mundial, en aquest cas il·lustrat amb una abraçada entre Joan García i Unai Simón, el porter titular de la selecció, i acabem amb el Marca, Arbeloa s'agiganta. Els resultats, el treball diari i la gestió de grup confirmen la seva candidatura per seguir l'any que ve.
Vocabulari digital, Clàudia Pasqual. Avui comencem amb balcons.
Amb límits. La llei de propietat horitzontal permet a la comunitat prohibir tenir plantes o un hort al balcó si així s'acorda. La decisió depèn dels veïns i de com afecti la convivència, amb factors com el rec, el pes o la mida dels testos. Ho llegim al periòdico.
Desgast.
Físic, als escacs. Encara que no ho sembli, durant un torneig d'escacs, els jugadors poden arribar a perdre fins a 3 quilos. La massa cerebral consumeix una gran quantitat de glucosa i sucre. El desgast de decidir què fer a una jugada genera una despesa de calories inimaginable. Ho llegim al Periódico d'Espanya.
Aparell.
que oblidem a l'hora de la neteja. És el comandament. Probablement mai el netegem a fons i pot acumular més brutícia del que imaginem. De fet, el Nacional assegura que hi pot haver més bactèries al comandament que a la tapa del vàter o a la terra de la cuina.
Gràcies, Clàudia. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente, y no podía pasar otra cosa, no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además.
Cancelo. Pintar grafitis, segons com ho miris, pot ser art, però darrere no para de perdre una marca.
Marc Bernal.
Cremar cotxes. Ves per on, sembla ser que per jugar al mig del camp del Barça no cal conduir tant.
Fermín.
Trucar timbres. Encara és un nen i sort que en el seu moment no li vam obrir la porta.
Chesney.
Destrossar un aparador. Que me aspen com haguem de tornar a necessitar aquest maniquí.
Security is extremely tight tonight. I just gotta mention that, yeah. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities. They're just mad you left out jazz.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement.
De seguida, el suplement, obrim tertúlia amb el Carles Monguilol, la Núria Oriols i l'Oriol Marc, a les 10, com sempre, a l'hora negra de Maica Navarro. Just després, Mònica Terribas, avui amb una reflexió al voltant de la vocació dels mestres catalans arran de les vagues d'aquests dies. A partir de les 11, la conversa sencera amb Bunyac i Urdan Garín. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor. I el Lluís Hidalgo amb la contracrònica del concert de l'Abat Guia a Barcelona. I acabarem amb dos bons vivants, Pep Noguer i Xavier Grasset. Els millors moments de la Renaixença.
El grup dels Nens Perduts eren soldats molt joves a qui els donaven quatre granades i els feien avançar. Eren els més temeraris. Que jo no hi entenc d'estratègia militar, però això de ficar sempre els més joves a davant de tot, que no seria més intel·ligent fotre-hi quatre jubilats?
Sí, senyor Paio. Sí, senyor Paio. A davant de tot, gent gran, els vells, a davant de tot, avanceu.
Home, tenen molta més mala llet, la gent gran.
Això és veritat.
Més empentes, saps què vull dir?
I fa de mal dir, però, hòstia, vull dir, si són els que corren més perill, no? de la mateixa manera que no es poden pescar peixos petits. És que no sé com dir-ho perquè la gent gran no s'ofengui.
No s'ofendran.
No? No, aquesta senyora d'aquí al costat està rient, que s'està passant teta.
Senyora, a primera fila.
Què collons has d'anar a la guerra, tu, carinyo? No, home, no, tan jove no, ja m'hi fico jo al davant, que igualment, total, moriré d'aquí dos mesos.
No, però, això que estem fent no és una mica d'edatisme?
El suplement. Amb Roger Escapa.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Compra bé amb els nostres preus imbatibles. Com ara el del maduixot d'origen a Espanya, a 2 euros amb 9 cèntims, la terrina de 500 grams. I ningú el guanya, un preu imbatible. Fins al 23 de març.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Sí, això sona molt bé! Satisfaction!
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure...
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que l'estiu es faci realitat amb fins a un 10% de descompte en circuits exclusius, viatjant en grups reduïts i amb sortides des de prop teu. Consulta en les condicions. Reserva amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí, no tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Endú-te'n portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
11.958, 11958, de la sèrie 11.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Després d'un cap de setmana electoral, arriba un cap de setmana en què passarà de tot. I ho trobaràs al Tot Gira.
Atenció. Dissabte a les 4 de la tarda, Espanyol-Getafe, Sabadell-Europa i després Osasuna-Girona.
A partir de les 7, seguirem la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP del Brasil, el Barça Atlètic Club de la Lliga F i les semifinals de la Copa d'Hoquei Patins.
Diumenge, a 2:15 del migdia, només a l'exclusiu digital, us explicarem la final de la Copa d'Hoquei Patins.
A la tarda, la final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, el Barça-Madrid de la CB i la cursa de MotoGP del Brasil.
I a partir de les 9, Madrid-Atlètic de Madrid.
Tot gira.
Dissabte a les 4 de la tarda i diumenge després de la TDT del Rayo Barça, amb David Clopés.